12 i 11 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns. Comencem aquí la tertúlia esportiva amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també el Josep Maria Félez, president de la penya Blaugrana Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia, tingueu.
L'Àngel Casas, expresident de la penya Perico Sant Cugat. Bon dia, Àngel.
Bon dia.
I a l'altre cantó de la taula hi trobem Marc Lorenzo i Mique Molina. Marc Lorenzo, que és l'expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení. Bon dia.
Bon dia, Sergi.
I el Mique, que és el president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, torna el clàssic, torna un Barça-Madrid, Madrid-Barça, de fet Madrid-Barça, perquè hem de començar marxant al Bernabéu aquest dimecres a les 9 de la nit, la Copa, així ho ha volgut, que es tornen a trobar els dos equips. Esperem que se'n parli. Per cert, la Copa, partit d'anada, és aquest dimecres, però la tornada no la tenim fins a finals de febrer. Per tant, esperem que se'n parli per bé, que no hi hagi tot l'enrenou, no, de la temporada passada i dels altres clàssics.
I el de Lliga no sé quan cau, però em sembla que cau entre
mig. La setmana després del partit de volta.
Exacte, queden molt seguits.
És a dir, que a finals de febrer, principis de març, tindrem dos clàssics.
Dos seguits.
Ara en tindrem un, aquest dimecres. Creieu que tots dos equips hi arriben amb un bon estat de forma? Creieu que el Madrid, després d'aquests últims resultats, ha guanyat partits de forma plàcida? Està començant a entrar en aquell moment de la competició que té el ritme? Que els seus jugadors tenen la forma física adequada i els resultats acompanyen?
Sí i no, jo tinc els meus dubtes. Després de veure el partit que va fer amb València així, dius, sí, estan en forma. Després de veure el Getafe, malgrat el resultat, ja no ho tinc tan clar. Perquè la primera part jo vaig veure el partit i vaig veure el Madrid vulgar que hem criticat i que hem vist durant molta part de la temporada. Vull dir, el que passa que, clar, que és un equip que té un potencial al davant, que la que enxufen un gol i al contrari se't té que obrir així i juguen al contracop, que és el que els agrada, doncs llavors, clar, et maten.
El primer gol, el que va obrir la llauna, amb polèmica, eh? Per una falta, no sé si l'enteneu com a falta o no, de Carballo al porter Moyà, un dels que l'altre dia sortien, em sembla, en aquesta tertúlia, ara que busquem substitut de Valdés, i que ens presenta una situació curiosa. Moyà diu que la falta és clara, que és evident. Carballo diu que no sap si va fer falta o no en aquesta acció.
Quan un jugador diu que no sap si ho ha fet, és que ho té bastant clar que ha fet la falta, eh? Vull dir, és un gest d'honradès.
Sí.
Jo crec que sí, perquè, a veure, és veritat que el Moyà no bloca la pilota bé, però també és veritat que en el moment que va blocar-la rep un cop al braç. Clar, rep el cop al braç, ja no té la possibilitat de blocar-la. I això, vaja, una carga al porter dins de l'àrea és penalti.
L'àrbitre que hi hagués dit.
Falta.
A veure, també tenim com la percepció de que el porter és intocable dintre l'àrea. És un jugador més de camp. L'únic que pot agafar la pilota dintre de la seva àrea, per dir-ho així. Però sí que hi ha el contacte aquest amb el braç que el pot desestabilitzar i si s'hagués pitat falta no hagués passat res.
Reglament en mà, per tant...
No, jo hagués pitat, eh? Jo hauria pitat.
Tenia el nostre poden Lucas Oliveira aquí, eh? A la tertúlia.
Jo vaig sentir diversos comentaris d'àrbits i menys, em sembla que l'únic àrbit que deia que no era falta en absolut i així era el Ramos Marcos,
sí,
de la SER, l'únic.
Sí, 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 jo escoltava la
Copa. Els altres, tots van reconèixer que sí que era falta.
Sí, el de la Copa, el Juan José Luis o... No, José Francisco. José Francisco, no sé què més es diu, que era també un àrbit ja jubilat, també. Perquè jo estava seguint el Sant Gabriel Barça i vaig estar escoltant el partit per la ràdio i també deia que era claríssima la falta i que el gol hagués tingut de ser anul·lat totalment. Sí, sí. O sigui que realment hi havia bastant consens en aquest sentit, no? de que no era gol el primer gol, però bé, després ja...
Respecte, ha dit que l'únic que va dir que era gol vàlid és el Ramos Marcos, i és famós el Ramos Marcos, que hi ha una anècdota d'ell molt bona, que en un bar de Salamanca, quan arbitrava, deia, va dir aquestes paraules amb uns quants, va dir, jo sempre que pito el Barça li pito un penal. I era cert, l'estadística...
El Ramos Marcos és el que surt al Punto Pelota, pot ser?
No, aquell és el...
Ah, perquè aquell té un lloc, també és delictiu, eh?
No sé, l'Andújar, no? És aquell?
No, és el Ramos Marcos.
Ah, sí, és el Ramos Marcos. És el mateix. Ah, doncs aquest és delictiu.
És Ramos Marcos. També hi ha una...
Es que
no ho veig. També hi ha una anècdota a Valladolid, en un bar de Valladolid, amb un encenedor amb l'escut del Real Madrid.
Sí, sí, sí.
Ensenyant-lo. Quan era àrbit.
I aquest home era àrbit.
Quan era àrbit, això.
Sí, aquest home jo vaig veure, perquè aquests programes no els veig l'única vegada, és allò que al Facebook algú penja un tros d'un vídeo de Punto Pelota, i vaig veure que justament el Ramos Marcos es fotia amb el Messi per el tema de la pilota d'or. Li va dir que era curt, de servei pel discurs que va fer, que estava nerviós, que seria molt bon jugador perquè era curt. Es va fotre en un bassal, es va fotre en un charco, com es diu en castellà, i el Pedredol el va intentar treure, però el tio va seguir allà RQR, i això un àrbit, i ara si és veritat és el Ramos Marcos, aquest ja s'hi va dir que no era penal, que no era falta, és que era falta llavors, perquè la resta van dir tots que era falta.
Sí, és que tots coincidien, va ser l'únic.
Un partit més tranquil va tenir l'Espanyol, em sembla, Àngel. Poc vistós, el Saragossa 0, Espanyol 0.
No, tranquil, no.
Defensiu al 100%. I amb un Sergi Suguet allà davant, sense el Verdú pel mig, allò era impossible.
Aguirre va dir que havia estat un partit lleig.
Però també hi va poder ser de l'altre costat. Per tant, vull dir que molt bronco, vull dir molt... Bueno, el fet és que hi va haver dues expulsions... Vull dir, i lesionats, vol dir la duresa del partit, eh? I l'objectiu es va complir, tenir la porta a zero, aconseguir l'altre gol és el gran repte que tenim.
Sí, però aquests punts amb equips així són els punts que poden salvar, és el que dèiem la setmana passada, eh?
Sí.
Són els punts que poden salvar l'Espanyol.
Sí, vull dir, cuidado, vull dir, és per apreciar-ho, però és molt dur, i va ser molt dur el partit, sí. I molt bronco, i molt... no es va jugar amb massa claretat, podríem dir, va ser... però bueno, no podem esperar una gran cosa més en aquestes circumstàncies, eh? I aviam si ara amb el proper, el que diuen, que el proper dissabte és quan hem d'assegurar aquest resultat.
Rebeu el Llevant?
Sí. Per cert, una pregunta. El Llevant Les Planes és de Llevant o no?
No.
Tampoc és de Les Planes d'aquí.
No, tampoc.
Vale, Marc, aclareix-nos.
Sí. Com li passa el mateix, és a Sant Joan d'Espí. Està al costat de la ciutat esportiva del Barça.
Ah, sí? Ah,
Sant Joan d'Espí, sí.
Sí.
Però és curiós perquè tothom pensa que és el Levante...
No, sí, jo em vaig sospidar perquè no tindria per què portar un sobrenom al Llevant, però com que no...
L'Àngel ho deu dir perquè aquesta setmana l'Espanyol femení va jugar contra el Levante Les Planes.
Sí, senyor.
I va guanyar l'Espanyol, sí, 2-0. Després en parlarem. En fi, el partit, Àngel, per tu, per l'Espanyol, es va assolir l'objectiu, que és no encaixar gols,
eh? però
tocarà fer-los ara contra el Llevant.
Però m'hi va mancar un altre, que és el de fer-ne un, vull dir, això. Bueno, espero que unem molt gran, eh?
Però el Saragossa anava marmadíssim de baixes, de la Copa.
Ja l'he vist al Marc abans, sí. Que volia...
Sí, no, a veure,
treure aquest petit apunt.
El Saragossa realment anava, però amb quadre. El partit estava, o sigui, sense jugadors importantíssims que tenia sancionats, i sobretot lesionats del partit de Valladolid, que ja se li van lesionar molts en Lliga, sí. I després el partit de Copa, que pràcticament va fer el ridícul perquè és que no tenia jugadors.
Sí.
I l'Espanyol, jo crec que va, per mi, sense el Verdú, que és una peça important, però crec que era un partit per treure els 3 punts pel Saragossa.
Sí.
Estava però tocat.
Però les poques vegades que es va xutar, vull dir, no, i això és...
El que hi ha que tindre en compte és que, fixeu-vos en els partits dels de la cua de baix, hi ha autèntiques bufetades, eh?
Home, sí,
cas
sí,
del Valladolid, no, cas no. Del Mallorca...
S'estan guanyant el sopar.
S'estan guanyant, sí, lluiten a totes, van a totes, eh? El Depor va fer patir el València, el Depor, eh?
Sí.
El Mallorca ahir.
El Mallorca també.
El Mallorca ahir, encara que va perdre,
va fer un partidàs.
Va fer un partidàs.
Sí. Curiosament, els equips a baix van tenir el mateix resultat, no? 2-3.
Ara bé van guanyar els de dalt.
I amb els de dalt, sí.
El Màlaga i el València, 2-3.
I fent-los patir, que és el que diem, que aquí no pots enrefiar de ningú equip, que els de baix estan molt nerviosos, però van a per totes. Saben que la salvació és la via per salvar-se econòmicament també segurament el club ara mateix.
Sí.
Perquè molts clubs, si baixen a segona o baixen de categoria, es parla que poden desaparèixer.
Havíem entrat parlant del Madrid avui a la tertúlia. Per cert, el Madrid compta des de fa uns dies ja amb un jugador nou, és Diego López. A la porteria us ha sobtat la incorporació d'aquest porter fitxat per 4 milions?
Deixa'm contestar abans que el Jesús, que ell sap més que jo. Evidentment a mi no, perquè no del Diego López, sinó d'un porter, perquè les tonteries del Mourinho es tradueixen en porter gent sempre, no? Per tant, vull dir, hem fitxat aquest porter igual que podria ser un altre, però es veia claríssimament, no pot donar ell el braç a torçar, evidentment. Si diu que l'edat no val, ha de portar algun altre.
Algú més vol passar la per davant de Jesús en la resposta?
No, ens esperarem.
Sí, home.
Mique, va, que tu la setmana passada sorties en defensa de Gea a la porteria.
Home, jo la veritat que m'ho van dir divendres a la nit, que jo estava confiat que jugaria Dan al partit de Champions, i em diuen, no, que ha fitxat el Diego López. Home, no pot ser això. I sí, sí. I el bo després, la ironia de la Dan, és que la portada del Marca, crec que era de dissabte, posava Adán, confiamos en ti. Però, ja havíem presentat el...
Que jo crec que ningú sap en realitat què farà el Mourinho. Perquè clar, el Mourinho, l'Adán és un jugador, un porter que ja va dir que volia marxar perquè deia que no tenia cap opcions i que a final de temporada volia marxar. Ja ho va manifestar. De cop i volta es senta el Casillas i posa l'Adán de titular. Se li lesiona el Casillas. Clar, si se li ha lesionat el Casillas vol dir que confiava més en l'Adán que en el Casillas abans. Doncs ara té que utilitzar l'Adán, seria lògic.
Sí, sí.
Però fitxen un de fora. L'ha fitxat ell? És la meva dubte. L'ha fitxat el Mourinho?
Sobta, la veritat.
O ha sigut el club que ha dit, a veure, deixem-nos d'hòsties, que aquí això s'ha de...
Per cert, hi havia tres porters convocats.
Sempre, cada partit convoca tres, sempre.
Ah, ah, sí,
sempre estan tres convocats, sempre. És una norma que té el Mourinho.
I es queda allà o deixa el...
Un es queda a la grada.
I ahir qui es va quedar a la grada?
El Jesús.
Ah, vale.
Un es queda a la grada.
Crec que és a dir que Diego López era la banqueta.
Sí, sí, és
Diego López és la banqueta.
Jo crec que és la segona opció per dir al Madrid guardar-se les esquenes, les espatlles, de dir, no, un porter una miqueta fiable, perquè va ser el fitxatge més car del Sevilla aquesta temporada.
Un entrenador que tingués una lògica, que tingués un cap assenyat i tingués una lògica o així, amb la situació que està al Madrid, pues, la possibilitat que s'apunta també des de diversos llocs és de que utilitzi l'Adán a la Lliga, perquè a la Lliga ja no hi ha res perquè vagi rodant el xaval i així, i a les competicions sèries pel Madrid, que són la Copa i la Champions, que són té opcions, utilitzi el Diego López.
Aquí se'ns presenta l'interrogant. Marc, si dimecres veurem sota pals Diego López o Adán. El Bernabéu, què creieu que prefereix?
Jo el Diego López.
El Bernabéu o el Diego López? Sí,
sí. Jo crec que... Aquí està el que parlàvem abans d'entrar aquí a la tertúlia, amb l'Àngel, que és una de les coses del futbol, i en aquest cas es demostra que el Madrid no treballa bé, a la llarga té que repercutir, és que no confia en la base, perquè el Barça sempre que té el tercer porter és del filial, i si es lesiona també és del filial. Això s'ha demostrat al llarg d'aquests anys. Llavors ells ahir era per portar de suplent amb el Jesús aquest. O sigui que això és una cosa que el futbol modest no compta per ells.
Tots defenseu que Diego López és el preferit pel Bernabéu per defensar la porteria davant del Barça o en partits importants, com deia ara el Jesús. Perquè si ens parem a pensar, si a nosaltres ens causa baixa Víctor Valdés, confiem a Neuer o anem a buscar el mercat ràpid?
Jo crec que pujaria el Masip. Jo crec que posaríem així, a banda que anessin al mercat, però no amb les presses i això.
No amb les presses. No.
Exactament.
Sortiria... Jo crec que la temporada l'acabarien amb...
I a la Champions sí, hi va, que sempre va...
Tenim el Pinto, ara? No. Oblidem. Marc, avui no t'estem deixant parlar.
No, tranquil, a més m'enriqueix molt també escoltar els contertulians. No, a veure, el tema del porter sí que és veritat. Crec que s'ha anat, com sempre fa el Madrid, comprar ràpid i malament. I més al mercat d'hivern, avui en dia ja sabem com les gasta. El que veu a un tio desesperat per comprar ja s'està fregant les mans perquè sap que fotrà el negoci. En aquest cas, si és el Madrid, encara se'n frega més les mans i et demana més diners perquè sap que passarà per caixa.
Creus que per tant no hi ha hagut negociació, eh?
Això
sí, pago, sí, sí, i per la porto. I segons el Jesús, paga Florentino.
Sí, sí, sí. I tenir en compte que el Sevilla li va costar 3 milions d'euros i ha pagat quasi 4 al Madrid.
Això és com quan vas a 7 hores de la matinada i no trobes res obert i l'únic que trobes obert, l'únic xiringuito que trobes obert, evidentment et fot la clavada. Per què? Perquè no té més demanda, no té més competència, i si tu vas desesperat compres pel preu que sigui i l'altre es frega les mans perquè és el que fotrà el negoci. Llavors, això ha sigut el que li ha passat al Madrid. I després el tema del Mourinho amb el porter, bueno, és que és una mica més de la línia de Mourinho de jugar a la puta i la Ramoneta, amb perdó. És a dir, ell sempre li ha agradat ser el protagonista de tot. És a dir, ell sap que Adán no és un porter per al primer equip del Madrid. A l'Adán se l'ha carregat de pressió i a l'altre l'ha desquiciat. És a dir, l'únic que ha fet ha sigut carregar-se dos porters. Però al final l'únic que ha volgut el Mourinho és ser el protagonista, el special one. Llavors, el tema de Níker és un debat que està tancadíssim, que ja se sap qui ha de ser el porter. Però què passa? Que Níker és una persona que, com Ramos, filtrava en Ángel Torres, el periodista del País, tot el que passava dins del...
Suposadament, eh?
Bueno, suposadament...
Posem-hi la presumpció d'innocència al davant.
Suposadament...
Depèn del periodisme.
No, suposadament...
Vaja, el Marc ho ha dit, segons el Marc, eh? Segons el Marc... Ángel Torres, informacions que li arriben.
Suposadament es filtra i li fan el llit d'informacions que hi ha dins del vestidor del Real Madrid. Però és que, a veure, això no és una cosa nova. Jo també estic molt a prop de vestidors d'altres equips més modestos i sé de moltes coses i podria també publicar coses que realment podrien, o sigui, anar a un altre nivell, però vull dir que està claríssim de que hi ha algú filtre, hi ha un talp, hi ha una persona que els està fent el llit i ja sap qui és, i el Mourinho ho sap, no és tonto.
I a Marca, llavors, qui filtra les coses, aquests missatges de WhatsApp?
és que
a això Marca també té el seu talp.
També té el seu talp, és que està clar. A
veure, tots els periodistes tenen els seus talps.
I el Mundo ara ha tret-lo del Bárcenas, si ens anem a la política, ha fet el mateix. Ara, què és política de ventes? Perquè jo l'altre dia a les 11 del matí no vaig trobar ni un Marca amb la portada aquella dels WhatsApps. Ara, és una política de ventes bestial, això sí.
Portada serà fàcil, no? D'altra banda?
Clar,
és a dir, de pensament fàcil.
Clar, de l'ASMA em vaig trobar els que volia, però de Marques no hi havia ni un ja.
Juguem amb aquesta hipòtesi, que Mourinho juga la puta i la Ramoneta amb Adán.
Clar.
Però el Jesús no descarta l'opció que sigui decisió de la directiva i que Mourinho no hagi entrat en aquest fitxatge. Això ho veurem probablement dimecres. Sí. En cas que no jugués Diego López...
Clar, és que és això, jo és la sospita que tinc.
Senyal que Mourinho diu noi, sí, no, a la banqueta la perquè jo no t'he demanat.
Jo és la dubte que tinc. Perquè jo crec que el Mourinho, si li porten el que volia ell, que havia estat a l'Inter, el que no sortarà el nom...
A Julio César.
A Julio César. Sí. Si arriba a portar a Julio César, diria sí, evidentment és fitxatge. Sí.
I el Materazzi, de central.
Però que li portin el Diego López, el Mourinho què sap del Diego López? Re. No pot demanar el Diego López, perquè el Diego López sí que ha estat a la cantera del Madrid, el Madrid el club el coneix,
sí que no hi era ell,
però és que a veure, el Diego López va passar del Villarreal al Sevilla aquesta temporada, el Sevilla va anar com a porter titular estel·lar i així, i el Palop, un senyor que em sembla que té 36 o 37 sí. anys, s'ha acabat convertint en el titular,
i el Diego López és suplent, el Michel ha apostat per ell, i ara l'Unai també pel Palop, o sigui, sí, és curiós.
Que pesa, ha dintre el vestidor té un pes,
sí, jo tinc sí, la sí. meva dubte de que sigui un Mourinho que hagi demanat aquest porter, que hagi demanat un porter sí, però aquest no,
però el Jesús ben encaminat,
sí, jo estic totalment d'acord amb el Jesús, és a dir, Mourinho ha demanat tot el que ha volgut i més al Madrid, sí. I ara se li ha acabat el crèdit, és a dir, després de demanar demanar i de fotre fora gent del club, a veure, llavors al final dius, bueno, escolta, ara ja seu i
ell haurà demanat segurament a Julio César pensant en un porter amb garanties i inclús ja per la temporada que ve de pressionar el Casillas o inclús substituir el Casillas. El que passa que el club en aquest moment el Florentino Pérez comença a dubtar si el Mourinho continuarà o no continuarà.
Clar.
Si podrà aguantar aquesta situació com no guanyin res, com tornin a fracassar i així. I llavors dir, escolta, a veure, ara tu vols un porter aquí perquè sigui amic teu i tindre de jons o si pogués sentar l'altre, escolta. Portem el Diego López que el coneixem, que ha estat a la casa, que ens surt relativament sí. econòmic i ja està, i solucionem això.
I fan veure que tenen una política esportiva que no és que surt del Mourinho, que és el que dius, com que saben ja que hi haurà divorci, el Florentino té eleccions i el que sap és que no ha de ja jugar-se-la tot a la carta Mourinho perquè sap que li sortirà malament, que ja li ha encendiat el vestidor i mig club i que ara ja doncs ha de fer veure que aquests fitxatges els fa ell i que ja Mourinho no controla tot el club com fins ara perquè ja se li està a punt d'anar de les mans si és que no se li ha anat, jo crec.
Ja que estem posats en el tema porters, Víctor Valdés va ser ovacionat. S'esperava a veure quina era la resposta de la grada del Camp Nou, no ens enganyem.
Sí, evidentment que sí. Bé, no, jo per mi no és sorpresa perquè és una miqueta, s'ha estat pressionant tota la setmana una miqueta el soci del Barça perquè no es passés a l'altre cantó de xiular, vull dir que s'ha pressionat una miqueta, i a més que és el que té que ser, a veure, ell ha fet l'etapa aquí al Barça i per tant té que sortir per la porta gran, ho ha decidit així, i punt, a banda de les qüestions que hi hagin, que en tots els clubs i el Barça no se salva d'aquest tema, és un club complicat com molts, ho dic en aquests moments perquè també hi ha un cas al darrere que és el cas Masip,
que també ha deixat la secretaria tècnica de l'handbol, exacte, de fet s'ha filtrat que durant un any no ha exercit i que no en va estar el cas, per exemple, de la venda de l'Asonagi al vespre fins que ja estava tancat.
Jo puc explicar una miqueta aquest tema, crec que sé alguna cosa més i no m'agradaria saber més que aquí els
gestors. Possiblement sí.
Però precisament el Massip no feia res. I no feia res, però és molt senzill. És com si tu et fan un contracte amb aquesta casa de per vida i vens aquí cobrant i és igual que facis que no facis.
Figura honorífica, eh?
Exactament. I en aquells moments ell tenia un contracte blindat. Perquè són els que es fa a molts clubs i el Barça posa la porta, li va blindar el contracte amb ell.
Hi ha
uns quants més com directors generals i coses d'aquestes. I han finicat el contracte.
D'amiguisme, no? Contractes amiguisme.
Contractes amiguisme, exactament.
Està bé.
Per tant, per ell hagués continuat.
Sí, a més hauria agradat estar dintre la secretaria tècnica, però exactament el directiu en cap de la secció aquesta ja és un directiu, diguéssim, rivalitat del Massip en aquest cas.
Per cert, ahir Espanya va guanyar i va convèncer, 35-19, resultat final contra Dinamarca, en un partit que no va tenir més història que avançar-se Espanya en el marcador i insistir, ampliar l'avantatge. No sé si vau viure aquest partit des de la televisió o al Sant Jordi.
Molt poquet, perquè vam estar al camp i anàvem a l'autocar i només el vam sentir per ràdio. Set blaugranes hi havia.
En tot cas, impressiona.
Vaig anar-lo seguint així, a trossos i això, i la veritat, vull dir, va ser espectacular i per mi sorpresiu. Vull dir, a veure, es podia esperar que Espanya guanyés el Mundial, però amb aquesta diferència en una final és una cosa quasi increïble. Vull dir que això em va sorprendre moltíssim.
Marc, és que ahir... somrius.
Sí, no, perquè és que ahir va haver una saturació de coses a Barcelona que va ser increïble.
Jugava el Barça bé també al Ministeri, clar, amb el Madrid-Castilla moments abans del partit del primer equip.
És que la mateixa hora era a 4:45 a la final, al Sant Jordi, a les 5 al miniderbi, a les 7 després jugava el Barça. Clar, és que va haver un moment d'una saturació que a Barcelona jo no sabia on mirar, on anar, què escoltar, però a mi em va semblar, bueno, ja l'embol, posats amb l'embol, sí que només diré que van palmar més d'un veient les imatges d'alguns que van assistir a aquesta final. Van palmar més d'un, segurament, veient alguna personalitat de la Casa Reial, vull dir.
Mai havien de ser-hi.
Perquè va ser un partidàs.
Era la final, el Mundial s'ha celebrat a l'estat.
Va ser un partidàs, sí. Va ser un partidàs, sí, va ser.
Com aquesta saturació que diu el Marc, jo estic d'acord, tinc una crítica, i més també a favor de l'Àngel, que Televisions, no? Bé, i a les 5 de tarda també jugava el primer equip de la Penya Blaugrana. Per tant, allà és quan no hi havia ningú, ni el propi president, perquè estava, té que anar amb l'autocar a Can Barça, tampoc hi era, vull dir que s'ho emporta tot la televisió, amb el cas del Humble, del Barça B, en fi, tot.
Va guanyar, Josep?
No, vam perdre. Bé.
Però bueno. Ho deixem, l'altre dia en parlarem.
La crítica de la televisió.
Jo, per casualitat, vaig veure el partit nàstic espanyol, que va perdre per 4-0, per la televisió de Sant Cugat. Això sí que em va deixar meravellat.
No ho sabia, això.
No, va ser per casualitat, que allò, em surt.
De quina categoria parlem, Àngel?
No, segona B. Ai, segona B.
Segona B.
Jo vaig ahir pel Twitter, a la d'Anae Boronat, que és la de 4, que ahir és a Tarragona i anava posant... Atenció, 4-0 la mitja part contra l'Espanyol B, guanya el Nàstic. Jo vaig pensar, hòstia, el Nàstic s'han tornat bojos, sí. Perquè anàvem fatal.
Mira, l'Àngel des de casa va gaudir amb aquest partit, doncs?
Home,
no gaudir gaire.
Amb el 0 no. Ni amb el 4, ni amb el 0 no hi vaig gaudir. Vaig gaudir de la curiositat
de veure per Televisió Sant Cugat.
Per Televisió Sant Cugat.
Va ser anècdota, no? Que es podia destacar del partit.
És una crítica contra la Televisió Sant Cugat.
Tornem al clàssic, perquè arriba aquest dimecres.
Li estan fent el llit al Duc, em sembla, eh?
Però ens arriben més informacions a l'entrenador
del Sant Cugat.
Del Sant Cugat
fent el llit.
Que aquest cap de setmana ha perdut amb l'Horta.
Ah, per això.
El Madrid ha aparegut als mitjans, com per exemple el Mundo Deportivo, Jesús, que demana avançar el clàssic de Lliga que s'hauria de disputar previsiblement, està marcat segons calendari, el cap de setmana del 2-3 de març, el divendres dia 1, perquè ells tenen partit de Champions.
I adelantar també el de Copa d'abans, el de la tornada de Copa,
el que és el 27 de febrer, em sembla,
a dimarts, per jugar dimarts, divendres, i tindre més temps per recuperar-se ells de cara a la Champions, que juguen contra el Manchester.
A tot plegat, en un calendari que sabem que ja ve molt marcat i amb moltes dificultats per moure's. El que sembla indicar és que no hi haurà modificació del calendari, veurem, esperarem a veure si la federació ho mou, però vaja, Mourinho tindria ja una excusa per sortir en rodes de premsa després dels clàssics, dient un cop més, hi ha qui controla el calendari i hi ha qui no.
A veure, hi ha qui controla el calendari, amb el senyor Mourinho se li ha de dir, entre els que controlen el calendari està el seu president, el seu club, el representant del seu club, que quan s'aprova el calendari estan allà.
És que potser no van a les reunions.
Ah, és que és això, vull dir.
El tancament de l'habitació, em sembla.
Jo entenc que el calendari està molt mal fet. Entenc que el calendari està molt mal fet, que hi ha una sobresaturació de partits, que hi ha partits internacionals de la selecció en moments molt inoportuns, que podrien concentrar-los en altres moments, i així està mal fet. Però a veure, que es queixin els clubs, que són ells mateixos els que aproven el calendari, doncs, quan estan discutint el calendari, que plantegin aquestes coses. No que ho plantegin.
Grans.
No, els grans, els petits i tots, però no que ho plantegin quan els arriba el partit de dir, oh, és que ara ens fan jugar aquí, ens fan jugar allà. Escolti, us deu aprovar-ho.
No, això
que així s'allavoren.
A mi em sembla que és una mini quartada que té el Mourinho, ja, per si perd la de Champions, crec, eh?
No, jo només volia afegir que em sembla que això dels dies potser no tant, però de les hores, el que hi mana és la televisió,
No, no, sí, els horaris, sí, els horaris és la televisió.
I suposo que en els dies també.
Que ara s'ha posat de moda,
suposo que en els dies també. Suposo que en els dies també. Que també. Suposo.
Que van caminat per on neu, de, ja s'estan buscant la coartada, perquè dos dies abans, és que tenen partits importants, i són les dues competicions que els hi queda al Madrid. Llavors intentaran aferrar-se a les poques excuses, per dir-ho així, intentar millorar per al seu rendiment. Però, sincerament, són esportistes d'èlits.
Sí.
Els de bàsquet juguen cada dos per tres a la setmana.
Aquí.
Una gent que es dedica exclusivament a això, que entrena dues hores al dia,
que al cap de dos dies,
així,
que al cap de dos dies no pugui jugar un partit,
hores pot jugar un partit tranquil·lament, sí, a ple rendiment.
Ja a Anglaterra juguen dimecres, dissabte, dimecres,
a ple rendiment.
Tanquem la Lliga, la Copa, perdó, la Lliga, sí, tanquem la Lliga. Atlètic de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Aquest cop ens han fet un favor. Podríem haver trucat avui al Sergi Sánchez i dir-li gràcies per aquells culers que són més patidors i que veiem l'Atlètic de Madrid per sota, en segon lloc de la taula classificatòria.
A veure, estem a la història de sempre que jo he dit a l'Atlètic de Madrid que jo no sabia fins quan aguantaria l'Atlètic de Madrid. Li ha fallat Falcao i ha fallat a l'Atlètic de Madrid.
No, li ha fallat Coque també, li ha fallat Miranda.
No, però prefereixo Falcao perquè és el que fa els gols.
Sí, tenia 3-4 baixes importants.
Ja, però el que fa els gols és el Falcao. Sí, sí. El que passa li falla el Messi, però li falla Cristiano Ronaldo.
Però els gols els ajuden els altres
ja,
jugadors.
Ja, però bueno, però deixa't estar. Però també s'ha de dir, per contra, que l'Atlètic de Bilbao d'ahir, jo vaig estar veient el partit, i va ser l'Atlètic de Bilbao de la temporada passada, que la veritat que jugava molt bé, que va jugar molt bé a futbol, va tindre moltes ocasions i va fer un partidassa, i l'Atlètic de Bilbao, vull
dir, que sigui un punt d'inflexió frenar... i que tornem a veure, sí, aquell Atlètic que tants bons partits ens va deixar la temporada passada.
La sensació va ser aquesta.
Entre ells contra el Manchester United.
Sempre la puntillita.
Anem a la Premier. Mique, com, sí, tenim, bueno, les coses?
Bé, l'únic que, mira, es podia relacionar amb la Copa, de moltes tertúlies, molts debats que hi ha sobre si la Copa és avorrida o no. Es va jugar cap de setmana a la FA Cup i com allà...
Molt interessant, per cert.
Allà el model és el partit únic a casa del,
exacte,
petit, com,
sí,
hauria de ser,
sí,
aconseguit, ja, que un equip de tercera divisió, l'Oldham, eliminés el Liverpool, que el Leeds United, que també està segona, també eliminés un equip de la Premier, el Tottenham també va caure, i el Chelsea, l'últim segon...
Està a punt.
El Chelsea, l'últim segon, salvar. Pel Torres, va salvar, mm-hmm, i el partit de tornada. O sigui, que és el que li dona emoció a aquesta Copa, que hi hagi la tradició que els camps s'omplin, i també pels preus de les entrades. Perquè m'agradaria apuntar que pel partit de Champions del Madrid, que les entrades estan entre 90 euros i 250, nosaltres l'altre dia pels membres de la penya vam ficar el sorteig del partit del Manchester Madrid per l'Old Trafford, i l'entrada més cara eren 56 lliures. Estem parlant, no arriben ni 70 euros. O sigui, coses que fan que es pugui omplir el camp en aquest sentit. I crec que si la Lliga Espanyola...
Ens ho pensem aquí.
La Copa del Rei, si fos a partit únic, sí, seria molt més emocionant, però no és rentable.
L'Àngel Casas t'escolta amb atenció, és un d'aquells temes que mirarem de tractar un dia tot plegat.
Nosaltres vam guanyar 4-1,
eh? Del futbol, el futbol, els clubs com a empresa.
Sí, sí, sí. Jo...
En té ganes l'Àngel, a reserva per aquell dia.
Sí, sí, sí.
Nosaltres vam guanyar 4-1 contra el Fulham i...
Vosaltres no vau tenir tants problemes com els altres grans.
Una jove perla que crec que es diu Geeks va marcar, o sigui... Bé.
Jove.
Per cert, jove tampoc ho és Diego López. No. Que veig ara que el contracte és fins al 2017.
Fins al 2017 i té 31 anys.
Té 31, gairebé 32 anys.
Exacte.
Avui s'ha presentat a la 1 en roda premsa. Esperem que hagi passat abans revisió mèdica.
No, va passar ja.
Ja l'ha passada, eh?
Sí, és que va ser curiós perquè va arribar i el dissabte van dir que no farien res, que no farien presentació ni res. Bueno, va arribar, va passar la revisió mitja del matí. Aleshores van dir que no presentarien i al migdia es va fer unes fotos amb el Florentino firmant el contracte que les va passar al club, o sigui, sense mitjans ni res.
Marc, tens la resposta?
No va fer roda de premsa, sinó que la web del club va fer unes declaracions, una entrevista llarguíssima, i avui fan presentació. Vull dir, per què? Perquè diu el mateix que va dir l'altre dia. Vull dir, una cosa tot absurda.
Sí, que el cap de premsa al Madrid és com demanar... no sé, ara no se m'ha acut una comparació, però vaja, que és esperpèntic. O sigui,
sí, no.
O sigui, buscar el cap de comunicació al Madrid deu ser, no sé, una cosa... Ja...
És una mica com aconseguir que vingui també la penya madridista de Sant Cugat aquí. Buah,
pitjor
a la tertúlia.
Pitjor encara, jo crec que encara va per més mal... A veure si així els motivem també, no?
Si ens guanyen el dimecres, volia fer una qüestió. Que vinguin a la pròxima.
Ens foten fora de la taula, segur.
Jo volia fer una qüestió sobre
la... El Bilbao, el Sergi, no pot aquests dies, ja ens ho ha comunicat de seguida que pugui reincorporar.
Sobre la Copa aquesta a Anglaterra, que juguen d'aquesta manera, dic, jo, mentre el Barça segueixi fent el que fa, no faria el que el sistema d'Anglaterra, perquè el que m'agrada, ens agrada i va molt bé per molta gent és aquests partits amb els de segona B, que pots omplir el camp a base de nens, escoles i totes aquestes institucions. Mentre ho segueixi fent el Barça, soc en contra d'aquest sistema, que és un sistema que tenim que anar a parar, però que ho facin els altres clubs també, perquè el Barça cada vegada estem parlant de 40.000 espectadors al camp del Barça, en què tinguis que regalar les entrades. Penso que un club tan gran s'ho pot permetre, i els col·legis, clubs esportius ho poden fer-ho. Sóc partida d'això, mentre...
Aquest dissabte, per cert, el ministeri va estar ple al final?
Sí, 15.000 espectadors.
Perquè s'havien venut totes les entrades, però al començar el partit...
No, 15.000 espectadors és l'entrada oficial que va haver-hi, o 16, i és la capacitat que té el ministeri, vull dir que estava ple.
La gent una mica va esperar a última hora per allò de... Primer ministeri, després el
sí,
Camp Nou, a veure els grans.
Hi havia un tema que era que el soci tenia que treure l'entrada. Anaves allà i ensenyaves el carret i donaven entrada, no?
Vull dir que això va comportar...
Sí, exactament. Cues a... La gent no hi va anar-hi, aleshores va anar a última hora i per això va haver aquestes cues.
3-1, per cert, amb remuntada del conjunt d'Eusebio, a qui, malgrat la victòria, em sembla que li segueixen plovent crítiques, a Eusebio. Sí. Ningú acaba d'entendre molt bé els seus plantejaments de partit, els
és
seus canvis...
És tou, per nosaltres és tou, sí.
Ja en parlarem àmpliament un dia.
Massa bona persona. I el Real Madrid-Castilla s'ha dit que estava reforçat per dos jugadors del primer equip, que eren el Nacho i el Morata. Sí. Que normalment el Morata sí que ha jugat ja algun partit, però...
Morata va ser l'autor del primer gol del
sí,
partit.
Normalment aquests dos jugadors no juguen amb el Real Madrid-Castilla i per decisió del Mourinho, va ser el propi Mourinho, que va dir aquesta setmana aneu a jugar amb el Real Madrid-Castilla, perquè volia... amb el filial, el preclàssic, calentar-lo una mica, però li va sortir malament.
Sí, inclús el partit de caniques posterior també va perdre, em sembla. No, és veritat, el Nacho va fer molt bon partit perquè, clar, el seu nivell, el ritme competició és a primera, vulguis que no, i li va fer passar bastant malament a Deulofeu, crec, la primera part.
Sí.
Passem ràpid pel partit del Barça, que avui no l'hem comentat. Victòria fàcil, 5-1 amb l'Osasuna. I enrere queda també el partit de Copa amb el Màlaga. Amb quin dels dos partits us quedeu?
Bueno, jo quedo amb el del Màlaga perquè era més difícil, per mi era més difícil.
I per l'espectador també.
L'espectador suposo que també, no? Va fer un partidàs i cosa que podia haver sentenciat el partit, que amb 1-2 a camp del Màlaga, si haguéssim fet el tercer s'acabava, no? Però bueno, van deixar una miqueta de vida, va marcar el Màlaga i ens va costar, va tenir que lluitar tot el partit.
I que el Màlaga va jugar bé, eh?
I el Màlaga va jugar molt bé. A més a més, jugar al futbol, que això, bueno, això s'agraeix, eh? Vull dir que, ojo, patades a la pilota, això
va
és important.
Va ser un partidàs,
sí. Sí.
Una miqueta lleig la imatge de l'empat del Màlaga, quan el jugador del Barça, crec que era el Fàbregas, estava al terra, que és l'àrbit el que ha de parar el joc,
sí, però
no sé, mira que tampoc som molt del Barça, no... per recolzar-lo, però en aquesta situació va ser una imatge una miqueta lletja.
Bé, però és l'àrbitre que té per
acció. No, això està clar.
S'està convertint en un sistema... Ahir al camp del Barça va haver tres jugades que els jugadors del Barça van tirar la pilota fora i aquell jugador del Sassuolo no va entrar ni el massatgista. Es va aixecar. No. Això no és. Vull dir,
és que
ha de ser l'àrbitre.
Jo crec tindria que ser l'àrbitre que ho fes, perquè, a veure, ara posem-nos amb la pell del Màlaga. Estan, que tenen que marcar el gol, que no sé què, no sé quantos. Renuncies a una ocasió que se't presenta clara?
Clar.
No, està clar.
Que et pot deixar fora?
Sí.
Jo és que, a veure, jo l'entenc. Que no sigui esportiu, d'acord, però l'entenc. La posició del jugador en aquell moment que es fa el camp calent i així... Jo ho entenc que reaccioni així. Ho entenc, és l'àrbit que ha d'agafar i parar-ho i ja està.
Totes les situacions que s'han vist que era cuento. O sigui, de molts partits, el jugador...
Talles el joc.
Ahir, i després de saber que Cristiano Ronaldo havia fet 3 gols dels 4 del Madrid contra el Getafe, Messi va i en fa 4.
4 i quins gols?
Bueno, s'estava pujant per les parets.
El primer jo encara m'estic mirant.
El primer el compara amb un dribbling de Pelé que va fer en els seus temps.
De cintura.
Jo, és que fa un moviment que no es mou. Que no es mou.
Va picar l'ullet al porter. Sí.
Marc, el porter, sí, Andrés Fernández.
Sí, bueno, li fa una petita... Bueno, no.
La setmana passada sí. El Marc el posava com a...
No, jo em sé, semblen un bon porter.
Porter pel Barça.
Em sé, semblen un bon porter. L'únic que, clar, quan tens el Messi davant, el Messi li va fer una finta espectacular.
Sí, és que no sé.
Va voler el Messi que clavés el genoll a terra. Ja saps que un porter, quan clava el genoll a terra, ja està venut. I el Messi ho va aconseguir. És a dir, el Messi li va fer una finteta, i a la que li va fer la finteta ja va veure que va clavar el genoll a terra, ja va tenir... Ja va poder...
Però amb quina part del cos li va fer la finta?
Si t'hi fixes bé la jugada, es veu que fa una miqueta.
Li amaga.
Sí, però és que és un moviment tan...
Molt ràpid i petit i curt.
Sí.
Casualitats de la vida, Marc, han volgut que els dos porters, els dos noms que tu vas deixar anar, Mollà i Andrés Fernández, aquesta setmana, entre tots dos, hagin encaixat 9 gols?
Sí, és que el Jesús Galindo em fa vodú durant la setmana. I llavors, clar, ja com amb l'Alexis, ja estic, ja ho he deixat ja...
Gran partit ahir d'Alexis, també, per cert.
Sí, jo sabia que moriria.
Aquest és el meu dubte, jugarà Alexis de titular a la Copa?
De cara a porta va estar bé.
Vaig estar pensant, però va ser generós, perquè li va voler deixar un gol a Villa... I va ser bastant generós.
Pues millor que es dediqui a ser generós,
bueno,
i no es dediqui a
tirar. Jo dic que Alexis i Villa són els dos jugadors que tenen una ràtio de gols per minut més alta que inclús el Messi. Ja sé que és fàcil perquè juguen menys minuts, però és així.
O sigui, però els dos estan agafats, els dos.
Els falta confiança, els falten
sí,
minuts.
Sí, però a veure, estan d'acord, però el Villa el veus que està agafat, que no està marcant gols que marcaria i així, però xuta a porta i la pilota va a porta i el porter té que parar. Perquè va tindre un parell d'ocasions que el porter va parar, que mereixien ser gol.
Va jugar més minuts.
És igual, encara que jugués mateixos a l'Alexis, és que ja les envia fora, està sol, fa coses que dius, bueno
estàvem els porters.
Anem per tancar ja dimecres aquest Madrid-Barça a les 9 de la nit, partit d'anada de la Copa. En parlarem dilluns àmpliament a la tertúlia esportiva, sigui quin sigui el resultat, i si ens volen acompanyar des de la penya madridista Sant Cugat, nosaltres encantats. Tanquem com sempre amb futbol femení i Marc Lorenzo aquesta setmana. Victòria del Barça al camp del Sant Gabriel amb gols de Vicky i Alexia, 0-2, però no va fallar ni l'Atlètic de Bilbao ni l'Atlètic de Madrid, i sí que va guanyar, com deia abans l'Àngel, l'Espanyol femení.
Sí, victòria patida, perquè la veritat que la primera meitat va ser un joc dels despropòsits, molt joc directe, molta patada, però molta pilotada, però al final a la segona part, doncs mira, una jugada en què la Vicky va xutar forta una indirecta que la defensa Maria Estella se la va ficar en pròpia porta, i després Alexia va marcar també un gol amb jugada de Carol. Bueno, 3 puntets, però és el que dius, guanya el Bilbao, que va guanyar 4-0 el Sevilla, va guanyar l'Espanyol, que després el vaig anar a veure també amb el Levante les Planes, i va guanyar clarament 2-0, o sigui que està en lluita per la Copa de la Reina. I la setmana que ve hi ha un partidàs, que és el partit del Barça Atlètic de Madrid, que espero que el fem, ho han de confirmar per Barça TV, el segon contra el tercer.
S'ha de confirmar el dia, però, també, Marc, i l'hora?
Segurament diumenge al matí serà.
Perdó, he d'afegir que si algú li agrada el futbol femení, que segueixi les piulades del Marc Lorenzo a través de Twitter, perquè segueix molt bé els partits, eh?
Arroba Marc Lorenzo 83.
Els partits, el que es fa, perquè aquesta setmana vaig estar-ho seguint.
Ah, sí? Ostres, sí. Moltes gràcies.
Home, això... No, de veritat, ja segueix el partit, o sigui, sí. Et veus el que està passat, te n'enteres.
Doncs vam tenir constància que estaves veient l'Espanyol Levante les Planes.
Doncs et dic una... Sí, sempre perquè poso una foto i tal, però bàsicament, però et dic una cosa, aquesta setmana he piulat menys de lo normal, perquè és que estava congelat.
T'he vist esporàdicament, però aquest cop sí que et vaig veure i vas donant la informació del que va passar.
Doncs moltes gràcies. La veritat que aquesta vegada estava congelat i la primera part no vaig piular, quasi.
Ho recomano,
Ho hem dit bé, no? Arroba MarLorenzo83.
Sí, arroba MarLorenzo83.
Ja ens diràs dilluns quants followers ha augmentat.
2.500.000, segur. Gràcies a tots.
El recoipilotes del Hasa.
Exacte.
Aquest gràcies a tots, sort que ja no tornaràs a venir per aquí.
Està clar, ja el Twitter em jubila ja, després de tants seguidors.
Fem una pausa per la publicitat i el concurs del Fabri, Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Àngel Casas, Marc Lorenzo i Mico Molina. Lina, moltes gràcies a tots 5.
Vosaltres.
I fins dilluns de la setmana vinent.
Molt bé.